I ja fa setmanes que no l'escoltàvem, perquè entre les festes i totes aquestes coses, fins quasi Sant Antoni no tornàvem a sentir ni saludar en Vicenç Arnaiz, però avui el tenim. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Com ha anat la sortida i l'entrada a Sant Nou?
Bueno, confinats tots.
Confinats, sí.
Però, bueno, amb un ambient de carinyo i d'afecte i de complicitat.
I de vinga. Anem a seguir xerrant d'educació, de pares, de fills. Avui xerrarem de pares, sobretot de l'equilibri necessari que se suposa que hi ha d'haver entre els progenitors, els pares, perquè a vegades sempre n'hi ha un que fa més que un altre i això no acaba d'anar.
Sí. La feina de pares, el paper de pare i mare, és un paper complicat. Complicat perquè quan el començàvem de cop i no ens hem anat entrenant, complicat perquè l'educació, les relacions i la vida familiar té moltes complexitats, té moltes perspectives, i complicat perquè hi ha factors d'història de la família, no només de separar, sinó de la família, que predisposen d'una manera o una altra. No és el mateix com ho afronten un pare i una mare, que tots dos venen d'una família on les coses es parlaven molt, es comentaven molt i es contrastaven, i perquè tindran fàcil, tindran els models i tindran fàcil continuar amb la idea, amb la mateixa idea. No és el mateix que una pare que venen d'una història familiar on sempre dominava sa mare o sempre dominava son pare, no? I els altres havien d'obeir perquè si no hi havia conflictes. No? I per què dic això? Perquè no és tant una qüestió d'igualtat de gènere, que també ho és, no? De tant és home com dona, no? Però la reflexió no és sobre això. La reflexió és que tant son pare com sa mare dins d'una parella, en relació amb els fills, tenen molt a aportar. I mai aporten el mateix. No? Cadascú aporta una manera de fer personal, una estructura afectiva diferent a l'altra, aporta uns valors que tenen unes peculiaritats diferents i, sobretot, aporten una relació afectiva molt diferent. Una criatura necessita tant, per dir-ho així, l'autoritat, la seguretat, el límit, com necessita el sosteniment, el carinyo, la tendresa, l'acompanyament, la flexibilitat. Necessita aquestes dues coses. I és difícil que una mateixa persona passi a la vegada de referent d'autoritat, de límit, d'exigència, i a la vegada tingui sempre la disponibilitat de tendresa, de tensió, de flexibilitat, no? És molt difícil. I això, tradicionalment, dins de parella solen repartir, no? I un, abans era el pare, ara és un pare i a vegades és la mare, que adopten, solen ser els que, un moment donat, diuen prou. No? Avui de matí xerrava amb una mare, deia, mira, son pare ha dit prou en els mòbils. Havien parlat, sempre havien parlat de que havien de ser mesurats en sus, però no, ha arribat un moment que un dels fills no el controla, està tot allà enganxat, i son pare ahir vespre va dir, prou, s'ha acabat, el mòbil me l'entregues i jo te'l deixaré una hora en bestia. Bé, és evident que era un acord entre pare i mare, però també és evident que a una, en aquest cas a ella, li costava més dir prou, s'ha acabat, ja. I, bueno, i sí que i son pare, en aquest cas, ha dit prou, perquè ha estat prou incòmode ja en la situació, he trobat que hi havia hagut massa flexibilitat ja. I dic, i sí que m'ha reaccionat, no, sí, primer es va disgustar, però després va dir, he reflexionat i tot, que tenia raó, no estava passant. Bé, aquest paper de diàleg, aquest paper d'autoritat, aquest paper de límit, aquest paper de morosia, s'ha de mantenir equilibrat dins la família. I, repeteixo, és molt difícil que un sol progenitor faci les dues coses a la vegada, però està bé que si un ho fa, que cada un respecti el paper de l'altre. I que si resulta que son pare, en aquest cas, fos molt autoritari, i llavors quan hi ha tendresa, diu, això són tonteries, quan hi ha disponibilitat, quan hi ha diàleg, diu, s'ha acabat, aquí s'ha de fer el que jo dic, això es faria malbé tot. I si, en canvi, al revés també fos, en aquest cas, una mare dominant que impedeix que son pare faci d'exercici d'autoritat, bueno, llavors tindríem un problema. Yeah. Però això és tan important, mantenir aquest equilibri. Mm-hmm. Aquest equilibri no només de criteris, de que evidentment tothom està d'acord en que s'han de posar límits i s'ha de tenir diàleg amb els fills i s'ha de ser molt flexible, però també s'ha de saber dir prou. Bueno, mantenir aquest equilibri sempre és molt difícil, però s'ha d'intentar, i s'ha d'intentar sobretot mantenir respecte en els dos papers. Mm-hmm. Els fills necessiten aquest sosteniment, aquest acompanyament, aquesta tendresa, perquè al final és il·lusió el que alimenta.
Sí, sí, sí.
Però quan hi ha massa il·lusió o massa entusiasme amb alguna cosa, llavors descontrola.
Per tant, aquest paper de pare i mare per guardar l'equilibri hauria de ser una cosa, diguem, consensuada i ratllada entre tots dos. No es tracta d'anar improvisant quan surt un problema.
Se n'ha de parlar.
Sí, sí.
Se n'ha de parlar. Però com que ser pare i mare és molt complicat...
Ja, i no hi ha escoles.
Jo sempre dic a les famílies, no? Algunes n'hi ha, però poques.
Sí, sí.
Sempre ens dic a les pares i mares, cerqueu vos amics de confiança i ratlleu amb ells. No? Perquè els posicionaments interns de separar a vegades queden enquistats, cada un ja repeteix el mateix i, bueno, i al final ja no se'n parla. En canvi, quan un participa en un grup d'una certa intimitat, que són 3, 4, 5 pares, bueno, que van ratllant l'estima de fills i amb respecte, amb reflexió, això ajuda molt a modular l'actitud de cada pare i cada mare. No? Per això és tan important que les pares amb fills trobin interlocutors. No? Uns són els mestres, evidentment, però sobretot han de trobar interlocutors altres pares i altres mares que es veuen, una vegada per mes, una vegada cada 15 dies, per xerrar.
Mm-hmm. Xerrar de les vivències i de les experiències comunes que tenen.
Exacte. Mm-hmm. I cercar solucions i plantejar problemes. Però al final, el que passa en una casa té el mateix titular que el que passa en una altra casa. El que és que es dibuixa diferent. No? I llavors, la diferent perspectiva del mateix problema ajuda a trobar solucions, a no quedar encallats. No? Al final, les relacions s'han d'equilibrar. I si no s'equilibren per acord, s'equilibren per costum. Bueno, al final, mira, sempre és així i no vull discutir cada dia.
Molt bé. Un equilibri necessari per educar en els fills, un equilibri que es aconsegueix moltes vegades, com tu dius, amb el diàleg xerrant i intercanviant experiències amb altres pares que han viscut o viuen experiències similars. Vicent...
Sí, aquesta feina de... Si em permets, sí, sí. Miquel... Aquesta dinàmica de reflexió també implica una part de qüestionament d'externs. No? També hi ha d'haver, les pares han de tenir persones que ens interpel·lin. No? Normalment són els amics, és a dir, no, potser vos passau, potser no hauria de parlar més, ja em sembla que accentueu massa la flexibilitat o poseu massa autoritat. No? Algú que des de fora, bueno, ho plantegi. Per què? Perquè és molt difícil aprendre d'un mateix. No? Va molt bé, la reflexió. Però sempre necessites algú que de fora ho vegi d'una altra manera. I això passa en tots els camps de saber. En la mecànica del cotxe, en l'art de la pintura, que s'organitzen en tallers per pintar una part de l'altra i anar-se donant idea, o, en aquest cas, els tallers de pares, o grups que uns amb els altres van interpel·lant i van... suggerint.
Molt bé. Desequilibri entre els educadors pares i mares d'en Xerrat avui amb en Vicenç Arnaiz en aquest primer capítol de l'any 2021. Vicenç, gràcies, molt bon dia i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.